Són les 11 i 4 minuts, tornant d'aquí una hora, a les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colà.
Aquest dissabte us presentem la VESPAP, una eina informàtica de ciència ciutadana per a la detecció i control de la vespa asiàtica. Un projecte del que ja us vàrem fer un avanç fa un parell de mesos i que avui ja és una realitat que presentarem aquí en exclusiva al nostre programa. També coneixerem les darreres novetats sobre el virus Zika i sabrem què preparen els amics de la ciència-ficció pel dia 11 amb una jornada dedicada a les pel·lícules i sèries dels anys 80. Avui tenim un programa ben carregat. Estem contents perquè posem en marxa noves seccions. Una serà la primera hora del programa, tot d'una, de viatge, un nou espai on cada setmana farem una sortida amb un o més viatgers de Balears que ens duran fins a diversos llocs remots del món amb l'objectiu de conèixer la seva natura, la biodiversitat, la cultura i també la gastronomia dels països que descobrirem cada setmana en començar el programa. I l'altra novetat la farem abans d'acabar amb un altre espai, Ciència Boja, on el físic Adrià García cada setmana ens explicarà un experiment o un estudi científic aparentment inútil o extravagant, però que té un sentit i una aplicació real que tractarem d'argumentar aquí al Balears fa ciència. I com sempre, doncs ja ho sabeu, molta biodiversitat i molts temes vinculats amb el medi ambient. Per exemple, avui a la tercera hora xerrarem de la conservació del Ferreret i ara mateix us proposem una agenda de coses a fer en el Dia Mundial del Medi Ambient, que serà demà dia 5 de juny. Sebastià Sansó és el director general d'Educació Ambiental i Qualitat Ambiental. Educació Ambiental i Qualitat Ambiental i Residus. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Dia Mundial del Medi Ambient, demà 5 de juny.
Correcte.
I moltes coses, com sempre, coincideix en cap de setmana, o sigui que millor no pot ser, veritat, senyor Sansó?
Sí, sempre, si coincideix en cap de setmana, encara més motiu per poder-ho celebrar i poder organitzar moltes activitats perquè tots els ciutadans i ciutadanes en puguin gaudir.
Enguany, el lema del Dia Mundial del Medi Ambient és lluita, el lema és lluita per la vida salvatge.
És així. Cada any se tria un lema i també hi ha un país, diguem, anfitrió, i enguany el lema està relacionat precisament amb el tràfic d'espècies protegides.
Angola és el país anfitrió.
Exacte.
I és un... el Dia Mundial del Medi Ambient l'organitza sempre la ONU.
És així. Sí,
vosaltres
sí.
Teniu previst un munt d'activitats, fins a 25 activitats, comptant tallers, visites guiades, concursos, jornades, etc.
Sí, tant activitat que organitzant directament des de la conselleria, d'altres que mos hem afegit, activitats ja programades, per se tracta sempre de sumar i de poder, si hi ha ja entitats o locals o associacions que ja fan alguna, munten alguna cosa, és millor sumar-nos-hi i així que sigui més vistós i que pugui ser més ampli el ventall.
A més, director, avui fa un dia perfecte per sortir. És d'aquests dies, jo no ho sé a altres llocs de Mallorca, però a Palma fa un dia que no fa molta calor. Sí. I no sé, a Eivissa ni a Menorca, però fa un dia a priori perfecte per sortir de passeig. Per exemple, on podem anar avui?
Bueno, avui teníem activitats a totes les illes. Jo per començar ara mateix precisament som a Blanquerna, a punt de fer una volta per veure totes les activitats que se fan allà, que per sort és una fira que aquests anys ha anat organitzant l'Associació de Veïnat de Santa Pagesa, i enguany l'Ajuntament s'hi ha unit, i nosaltres de la conselleria també hem posat el nostre granet d'arena, i hi haurà un parc de joc construïts amb residus, de part de la residual, i està obert a tothom, i això també està gràcies a col·laboració amb Ecoembes, que ens ajuda en aquest tipus d'activitats. I llavors també era important...
Ecojuga, parc de jocs construïts amb residus a càrrec de la residual. Des de ja?
Fins a les 10 a la 1 aquí a Santa Pagesa, i llavors també teníem una jornada de portes obertes a un equipament que tenim d'educació ambiental, que és la petrolera, que allà hi ha una aula de la mà, una biblioteca de recursos d'educació ambiental i dues sales d'exposició, i és de matí allà, ara mateix, una visita i portes obertes, i és cap vespre hi van una altra vegada aquest parc de joc construïts en residus, però també hi ha un tirat de desactius ambientals, hi ha un clau en temes de ciència, i també inauguram una exposició que és Upcycling, que és l'exposició de fotografia digital sobre reciclatge. Mm-hmm. I això, diguem, és el que se fa avui a Palma.
I després de Santa Eugènia, el COFIP també organitza una jornada de portes obertes.
Exacte.
Al Centre de Recuperació de la Fauna.
Sí, també se fa una jornada de portes obertes, i si seguim a Mallorca... també tenim començar a les 10 a la finca pública Sant Real una visita guiada a la necròpoli. Llavors també a la bufera de Grau ja a Mallorca també hi ha una activitat que és el tall de nassos. Després també a la reserva natural de la bufereta hi ha un conte i taller de titelles que començava ara a les 11, i bueno, perquè per avui a Mallorca crec que ja han fet el resum de totes les...
Ja n'hi ha. anem a alguna activitat a Menorca o a Eivissa i Formentera?
Sí. A Eivissa hi ha lliurament dels premis avui a les 12 del 5è concurs de dibuix de Ni un foc al bosc, que de fet també se va inaugurar una exposició d'aquesta activitat que se fa a Mallorca, que s'ha fet durant els darrers 10 anys, i s'ha fet en el Centre de Cultura de la Nostra. I Eivissa també té una trajectòria de 5 anys i avui se donen aquests premis precisament a la dependència d'Ibanat de la Coma. Però a part també hem organitzat d'agafar les sinergies una safira que se fa precisament organitzada per l'Associació de Veïns de Jesús i de Permacultura, i hem organitzat allà un taller de transformació de samarretes que farà Fundació de Xalles, i també un compte contes, que són la primera activitat de 6 a 9 i la segona és a les 7.
Perfecte. I a Menorca, director?
I a Menorca fem un compte contes, el superheroi, Verdemant ataca de nou, i després també un taller amb materials reciclables que és de 10 a 1. Precisament a la plaça del Pins a Ciutadella.
Doncs moltíssimes activitats que s'organitzen no només des de la Conselleria de Medi Ambient, sinó altres entitats. Per exemple, n'hi ha moltes, en citaré una del GOP, que organitza per demà diumenge, Dia Mundial del Medi Ambient, organitza una jornada a la Trapa per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, i l'activitat consistirà en la preparació de Posidònia per l'aïllament de la caseta del forn, de la caseta dels forns, del forns, que està, com sabeu, en procés de rehabilitació de les cases de la Trapa, en vàrem xerrar fa un parell de setmanes. Alguna cosa més, director?
Home, jo crec que déu-n'hi-do. També no s'acaben aquí les activitats perquè també hi ha altres activitats que els hem agrupades entorn d'aquest dia, però que se fan el cap de setmana que ve, per exemple, una representació dramàtica a Cabrera, que també és interessant per qui vulgui conèixer Silla des d'un altre punt de vista.
Cabrera, que commemora el 25è aniversari de la declaració del Parc Nacional Marítim i Terrestre. El director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, moltíssimes gràcies i feliç dia del medi ambient.
Gràcies a vosaltres, feliç dia per a tothom.
I 15 minuts en aquest moment, així hem començat avui fent un repàs, una agenda de les activitats previstes a motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que ja han començat avui, es prolongaran demà i també al llarg de tot el mes de juny. I deia jo que avui fa un dia perfecte per sortir, perquè és d'aquests dies que no fa molta calor. Estem a punt de que arribi l'estiu i tinc entès que la setmana que ve apretarà més. O sigui que aprofitem per sortir avui, per passar-ho bé i per posar la ràdio una estoneta mentre anem cap a un lloc i cap a l'altre. Per exemple, anem amb alguna d'aquestes activitats, posem una estoneta a la ràdio dins del cotxe o a casa nostra i sentiu aquest programa Balears fa ciència que acaba de començar i acabarà avui a les, com sempre, a les 14 hores, avui amb novetats que ja us hem avançat i que de seguida descobrirem. De viatge, ciència boja i avui un parell de tertúlies que tenim al nostre programa, d'aquestes que fa, crec que avui ho passareu bé escoltant aquest programa. Esperem-ho, no, Joan Martín?
Sí.
Ah, que sí?
Sí.
Si no, a través de les nostres comptes del Twitter i del Facebook se poden enganxar, perquè aquest programa no només se pot sentir a través de la ràdio.
Exacte, també hem posat el link que se pot sentir en directe el programa per internet i ho tenen tot allà, tota la facilitat i el resum del programa.
3 hores per estar en contacte amb nosaltres a través del Facebook, del Twitter o del telèfon.
No ho sé tu, 99 1300?
No.
1399 00?
Ara sí. No ho sé tu, 1399 00. És que ja comença a ser com antic, això del telèfon, que sí, no? Vull dir, sí. Tan habituats que estem a fer-ho tot a través de les xarxes, tot. Exacte. No, també el telèfon, sabeu que està disponible, i en Joan, i na Camila, en Aníbal López no, Aníbal López no té temps, no? Ja diu que no, però en Joan i na Camila, com sempre, estaran pendents del que vulgueu dir, participar en els concursos, per exemple, i bueno, i si voleu comentar alguna cosa, doncs aquí estem, des d'ara fins a les 2. I ja que parlem de xarxes, perquè jo sé que tu volies xerrar de xarxes, Joan Martín, parlàvem ara del Dia Mundial del Medi Ambient. Què diuen a internet?
Bueno, pues demà és el Dia Mundial del Medi Ambient i m'he posat a cercar un poquet sobre aquest tema i, bueno, hi ha un munt de comentaris per tot el món que xerren sobre el Dia Mundial del Medi Ambient i jo he volgut agafar un que avançava lo que és lema de l'ONU que ha posat per demà.
Sí.
I, bueno, en anglès és Go Wild for Life, que vendria a ser algo com torna salvatge per la vida.
Com?
O sigui, actua salvatgement per la vida, o sigui, cuida-la bé.
Nosaltres amb el director hem dit lluita per la vida salvatge.
És un poc a l'entrevés, jo crec que aquesta traducció de l'anglès.
O sigui, tu com ho dius?
En català?
Sí, sí. Sí.
Torna't salvatge per la vida.
Torna't salvatge, però clar, això sí, sí, sembla que si ho diem cap a nosaltres, els humans, sonaria un poc estrany, no? No?
Bueno, és una traducció.
Literal.
Literal.
Literal. Bé, que els oients ho tradueixin els mateixos.
Sí. Jo
he dit abans, lluita per la vida salvatge, que a mi m'agrada més. En Joan diu que ens tornem un poc salvatges, eh? Amb compte, però.
Sí.
I què diuen?
Bueno, pues s'han posat des Twitter terra i mà, diuen: "Torna't salvatge per la vida", el lema de l'ONU per celebrar aquest diumenge el Dia Mundial del Medi Ambient.
Que té un hashtag.
Sí, el hashtag és en anglès, hashtag Go Wild for Life.
Mm.
I des d'allà poden veure totes les novetats que...
Tot el que es fa a tot el món.
Sí, tot el que se fa a tot el món.
Perfecte.
I també tenc, com que avui venen invitats de...
Venen molts convidats avui.
Moltíssims. I un de Amigos de la Ciencia Ficción. I m'ha posat a cercar en el seu Twitter també, mai que tenen. I...
Els Amics de la Ciència Ficció, l'Associació d'Amics de la Ciència Ficció, que organitza... Què? Una jornada pel dia 11.
Sí, pel dia 11. I he vist ara mateix que han posat un tuit, bueno, ho van posar ahir vespre, que diu, és com molt ciència-ficció això, que posen. Proyecto 145, que és el seu hashtag per aquell dia. Episodio 4, ficció ochentera. O sigui, ja comencen 11 del 6, escorxador, passa un dia fantàstic, ens a família, i han posat un enllaç a Facebook per tothom que vulgui consultar aquest event.
En parlarem aquí al programa a partir de les 12:30, perquè vull dir que teníem dues tertúlies molt potents.
Sí.
Una d'un tema que tu coneixes prou bé,
sí,
que és una aplicació informàtica per lluitar contra la vespa asiàtica.
Exacte.
Per alertar de l'existència de vespa asiàtica
i
localitzar-la. Això serà de 12 a 12:30, i de 12:30 a 13 hores una altra tertúlia amb els Associació d'Amics de la Ciència Ficció per parlar d'aquesta jornada el dia 11 que es farà a l'escorxador, per aquesta jornada ochentera, que dius tu.
Sí, ficció ochentera.
De ficció dels anys 80, i en coneixerem els detalls a partir de les 13:30 aquí a IB3 Ràdio. O sigui que molt pendents avui d'aquest programa, perquè us explicarem moltes novetats, moltes primícies. I els nostres oients, que ens diuen a través d'internet que s'ho estan passant molt bé anant a Cabrera amb aquest concurs que organitzem amb els Amics d'Excursions a Cabrera, doncs evidentment volen saber la pregunta del concurs d'avui. Pregunta que diu així: quantes illes i illots composen l'arxipèlag de Cabrera? Tres opcions, Joan.
Una quinzena, una cinquantena o tres.
Una quinzena, una cinquantena o tres illes. Quantes illes i illots composen l'arxipèlag de Cabrera? Des de ja, a través d'aquest telèfon que ara en Joan ja segur que no s'oblida, que és el...
Abans, si no ho dic ara. 971-13-9900.
Perfecte, 971-13-9900, sinó a través de la compte del Balears Fa Ciència al Twitter i al Facebook.
Exacte.
Una d'aquestes tres opcions és la correcta. Des d'ara fins a les dues, quan quedin uns minutets per les dues,
donen-nos la solució, donen-nos el guanyador.
El guanyador, però és que avui el guanyador no només s'emporta una excursió a Cabrera, gràcies a l'empresa Excursions de Cabrera, sinó que a més...
Un llibre, que pareix una meravella, bé...
És una meravella.
Una fundeta ben guapa.
Que han regalat la Conselleria de Medi Ambient, un llibre que es diu Els tresors de Cabrera. Els tresors de Cabrera.
Sí.
I el llibre ja és en si mateix és un tresor.
Sí.
O sigui que avui teniu un superpremi, una excursió a Cabrera per a dues persones, el dia que vulgueu, us poseu d'acord amb Excursions a Cabrera i aneu a Cabrera, i a més, teniu un llibre amb molts autors, moltes fotografies, que es diu Els tresors de Cabrera. O sigui que podeu anar amb el llibre a la mà i anar de viatge a Cabrera.
És perfecte.
971-13-99-00 o a través del Facebook o el Twitter, on hem posat...
Hem posat una publicació, l'estem penjant ara mateix, on veuran una foto de Cabrera i se pregunta, i amb un comentari me l'han de contestar.
Quantes illes i illots composen l'arxipèlag de Cabrera? Ho podeu llegir a la compte del Twitter i del Facebook del Balears Fa Ciència. Una quinzena, una cinquantena o tres, ho penseu? Dos minutets de publicitat. Millor dit, un consell, primer de tot un consell, i en tornada al consell ens n'anem avui... Joan, ens n'anem de viatge. Mm-hmm. Has estat a Malàsia, tu?
No, però m'agradaria.
T'agradaria?
Sí,
a jo també.
Cuatro colores para reciclar. El azul para el papel, cartón, diarios y revistas. El verde para botellas y botes de vidrio. El amarillo para latas, envases de plástico, bricks y bolsas de plástico. Y el marrón para los restos orgánicos de comida, frutas, verdura, café y celulosa. Separar y reciclar está en tus manos. Juega respetando las reglas del juego. Es un mensaje de ti.
Els dissabtes de 11 a 12 anam de viatge.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Llega el verano y es el momento de viajar con Balearia y Halcón Viajes. A Valencia, Denia o Barcelona desde 25 euros por persona y trayecto. Con animación infantil, barbacoa, magia, fiestas y mucha, mucha diversión. Halcón Viajes y Balearia. No hay verano sin mar.
Vaixell, trenca els arcs, els quioscs, les lleones. El passatge està fart de mirades i encara no ha pres el peu ni la cuixa sota la falda. Vine a la Fira del Llibre, aquest any al Born, de 27 de maig a 5 de juny, de 10 a 14 hores i de 16:30 a 21 hores. Consulta la programació a www.llibretersmallorca.cat. Ho organitza Gremi de Llibreters de Mallorca.
Encara que el proper 26 de juny siguis temporalment a l'estranger, pots participar en les eleccions generals. Has d'estar inscrit en el registre de matrícula consular com a no resident i recollir la teva sol·licitud fins al 28 de maig al teu consulat o descarregar-la a exteriors.gov.es. Lliura-la personalment amb el teu DNI o passaport al consulat. Rebràs la documentació i tindràs fins al 22 de juny per enviar el teu vot per correu certificat. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Vols transformar Palma en les teves idees? Presenta la teva proposta al pressupost participatius de l'Ajuntament de Palma abans del 15 de juny, ja siguis persona física, entitat, col·lectiu o grup. Entra a palma.cat o vine a les oficines d'atenció al ciutadà. La teva ciutat, les teves idees. Tu fas Palma. Ajuntament de Palma. Pensant en tu.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Els dissabtes de 11 a 12 anam de viatge. Doncs sí, avui posem en marxa aquest nou espai on cada setmana farem una sortida amb un o més viatgers. Avui és el cas, en tenim dos de viatgers, i anirem fins a llocs remots del món amb l'objectiu de conèixer la seva natura, la seva biodiversitat, la cultura científica i la gastronomia també d'aquests paradisos perduts que descobrirem cada dissabte a IB3 Ràdio en aquesta hora més o manco. Avui, per començar, ens n'anem fins a Malàisia. Jo no sé si la música de Malàisia és molt radiofònica, eh? Miguel Pons, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a IB3 Ràdio i na Catalina Pol. Hola. Benvinguda també.
Bon dia.
Com és la música de Malàisia? Així?
Així, sí. I la música, i escoltar la gent, la música no només és...
Per què us veuen els dos a Malàisia?
Bé, vam anar a Malàisia perquè simplement fa 30 anys que sortim cada any a un país diferent. Vull dir que, i enguany, bueno, millor dit, l'any passat no sé per què, va tocar a Malàisia, però vull dir que fa 30 anys que sortim, primer... la meva dona, la Cati i la Catalina i jo, Vull dir que després, ara fa 18 anys, va venir el primer nin. Jo me pensava que aquí s'acabarien un poquet els viatges, però no.
I no.
Varen seguir. I després, fins i tot, vàrem anar a cercar, vàrem adoptar una nina de la Índia, i ara som quatre que moren amb. Vull dir que siguin viatjant igual que abans.
Vosaltres, quan viatgeu, Catalina i Miquel, què cerqueu? Natura...
Natura, sobretot natura. Intentam anar a veure parcs nacionals, conèixer la gent, intentar també sortir de llocs, potser més turístics, el típic turisme programat. Nosaltres, normalment, els viatges els feim nosaltres, els programem nosaltres, no anem amb agències ni res.
Però anar fins a Malàisia t'ho has de programar un poquet bastant des de casa teva, sí. O no? O pots
sí,
arribar allà?
No, se podria arribar i anar per més a veure el que ve, però això necessites, pots que tenir dos o tres mesos per estar allà. I tens la limitació de les vacances i, clar, guarda-ho programat des d'aquí.
Malàisia és un estat de l'Àsia sud-oriental, consta de 13 estats i 3 territoris federals. La seva capital és Kuala Lumpur, que tinc entès que és una ciutat on no hi pots estar més de pocs dies. És tot el contrari de la resta, sí, del territori, sí, no és
sí,
així?
Sí. Bueno, Malàisia és un país, sobretot, de contrasts. Allà te pots trobar des de les selves més verges fins a Kuala Lumpur, que és una típica capital de asiàtica. Nosaltres en coneixem bastantes, però mai m'ho havien trobat que caminant dins una capital trobar-te una autopista de 6 carrils i no sabré com creuar. És increïble.
Malàisia és a l'illa de Borneo, de fet limita amb Borneo al sud i al nord amb un estat més petit que es diu Brunei.
Sí.
Té un clima tropical, fa molta calor.
Sí. Bé, Malàisia, de fet, és la península que hi ha al sud de Tailàndia i també té una part de la illa de Borneo.
Això, té una part de l'illa de Borneo,
sí, sí.
Malament.
No, bueno.
I té una natura exuberant, espectacular.
Sí. Bé, nosaltres vam començar el viatge volant de Kuala Lumpur a Borneo, que així mateix són més de 3 hores de vol, estàvem fora. I varen començar el viatge anant, volíem anar a l'arxipèlag de Semporna, on hi ha una illa que es diu Sipadan, que està considerat un dels millors llocs, si no el millor, concretament per bussejar.
Sipadan.
Sipadan.
I vareu fer busseig, Catalina?
El meu Miquel i el meu fill sí, i la meva filla i jo vam anar amb ulleres i és, ja basta, veus de tot.
De tot?
Sí, Sipadan està a 40 quilòmetres de terra ferma i és una punta que surt d'una cordillera submarina. De fet,
tu vas fer busseig amb bombolles.
Sí, 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 sí. Sí. El meu fill i jo, vull dir, jo som instructor de busseig fa molt d'anys, faig fotografia submarina. I aquí és espectacular perquè hi ha unes 20 zones de busseig i hi ha uns espadats pràcticament a davant de la costa que arriben a 2.000 metres de fondària. I aquí s'hi junten, vull dir, des dels grans depredadors, el tauró avellana, mantes, taurons, i fins gran modes de qualsevol.
Tenim unes fotografies, bé, tenim una fotografia d'una, que és una careta-careta, o no? No, què és aquesta tortuga?
És una verda, la tortuga verda. No, la careta és la bova, aquesta és la verda.
Perquè allà boves, la careta no n'hi ha?
Allà sobretot hi ha la tortuga verda i la pico de l'oro.
I tu aquesta tortuga li vas fer tu la fotografia?
Sí, 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 sí. Sí. No té cap problema, vull dir,
si tu vas bussejant i te trobes una tortuga
i elles amb el snorkel
estàvem rodejades de tortuga i la meva filla m'ho va demanar, puc tocar una? I dic, intenteu, a menys que fa. La va tocar i tal, ni se'n va anar, vull dir, era una cosa fantàstica, era fantàstic estar allà.
Quina impressió, no? Estar bussejant i estar rodejat de tortugues sí. marines. Quina mida tenen aquestes tortugues?
No, n'hi ha d'un metre i mig. N'hi ha de molt grosses. N'hi ha de molt grosses.
Molt bé. Sortim del fons del mar.
Sí.
I on anem?
Bueno, anem cap al nord, i perquè volem anar a un centre de rehabilitació d'orangutans, però abans ens aturam a veure una cova. Ens aturam a veure una cova que se diu la cova de Gomatong, que està en plena selva, i és una cova amb unes dimensions, no, jo no sé si hi caben dues o tres catedrals de Palma ficades allà
dins.
I sobretot hi ha tres espècies. Una és la cucamalla, la cucaracha,
sí,
que no entenguem que n'hi ha a milions. Hi ha la rata pinyada i després, sobretot, la balsia blanca. La balsia blanca que aquí és allà on els natius van a cercar els famosos els nius per fer la sopa de niu de golondrina, que diuen, però realment la balsia blanca. I és espectacular, perquè és... han muntat com un passadís.
Hi havia reportatges d'això, he vist.
Sí, sí. Han muntat passadissos de fusta, però allà hi ha mils i mils i mils de tonelades de guano, vull dir que no pots ni caminar. Vull dir, és un...
I és molt perillós.
No, perillós en absolut. No? El que passa, aquí amb aquest cat senina va sortir que és histèrica.
Histèrica, sí, directe. Jo me vaig mentalitzar que sabia que hi havia cucaratxes, però ella no ho sabia tant.
No, dic si és perillós accedir en aquest tipus.
No,
està muntat per...
Sí, està peu clar.
Són 10 minuts.
I d'allà aneu fins a un lloc...
Bueno, ens aturam en el riu Kinabantang.
Molt conegut, que és el riu Kinabantang.
Sí, té un nom un poc així. Que jo m'estic més que ho contis, senyora dona, perquè ho vam... No, ho vam muntar...
En Catalina, digue-ho tu.
Sí, no, però ho vam muntar amb una família d'allà, que no sabíem sí. exactament on anava.
No, nosaltres, a través de la guia, que tenia una guia, i vaig veure que hi havia com a una espècie de cooperatives, en vez de hotels o albergs, això, doncs hi ha unes... fan cooperatives que te duen a cases particulars. I me vaig posar en contacte a través de per internet amb ells, i realment vull dir, ni adreça tenien poca perquè estan enmig quasi de res, no hi ha carrers quasi, i bé, hi vam arribar i vam estar pues, dos o tres dies a una casa de gent d'allà, de i com viuen, i menjaven el que ells mengen, i la veritat és molt bé, ens ho van posar molt bé, és una experiència...
També que... rodejats de natura i molta biodiversitat.
Sí, cada dia ells ens sí. duien amb una canoa per riu, al vespre també a veure pues, cocodrils, i a veure, varen veure orangutans salvatges, i distint tipus de primats que...
Vinga, anem als orangutans, perquè tinc entès que és un dels punts que s'ha de visitar, sí. que és Sepilok.
Sepilok. Si qualcú s'anima a anar a Malàisia i va a Borneo, no se pot perdre Sepilok. Sepilok és un centre de rehabilitació d'orangutans. Ara també ho han estès a sos de Malàisia, però sobretot són els orangutans. La seva filosofia és que quan hi ha un orangutà ferit o que queda sense pare i mare, arriba en aquest centre, el cuiden, i després el que fan és mollar-lo, diguem, relativament a prop del centre, i els primers dies li van donar menjar. Ells el que aspiren és que un dia l'animal ja no torni a menjar, perquè això voldrà dir que s'ha independitzat. I aprofiten, han muntat com unes plataformes ja al mig de la selva, i la gent els pot veure de relativament a prop perquè els hi donen menjar, i la veritat que l'experiència és molt maca. Però nosaltres, a part d'aquesta experiència, en varen tenir una altra, vull dir que no la mos esperàvem, perquè a l'hora de tancar, que hi havia el guarda guia que mos diu, no, ja han de tancar, i vull dir que has de caminar d'haver 2 quilòmetres per sortir per dins la selva del centre de rehabilitació, on va venir un i se mos va posar de vora. Eren, allà només érem 6 o 7 persones i se mos va posar, però a un pam mos volia tocar. Nosaltres els guia mos deia, no, no el toqueu.
I Catalina, però... quan se va atracar tant a Valtros, quina va ser la... Te vas quedar que no sabies què fer?
No, la veritat és que feia ganes d'agafar-lo, passar que no se pot i això, però ella intentava, era una orangutan jove, una femella, supos que intentava pues, anar en els braços de qualcú, perquè potser l'havien criat allà i clar, no se pot fer, no ho pot fer perquè els hi pot passar malalties i això, però la veritat és que era una cosa veure l'ensacareta aquella que venia i el guarda li posava una canya enmig perquè no mos tocàs i va anar seguint fins que al final nosaltres vam sortir i ella va quedar allà.
M'agradaria xerrar un poquet també de la selva i de la problemàtica amb l'oli de palma.
Bueno, sí, jo, és una llàstima que per la ràdio no puguem veure mapes, però jo convido en els oients que mirin un mapa de la illa de Borneo dels anys 50 o dels anys 60 i ho compari amb el que hi ha ara. Jo me recordo quan estudiava batxiller que es deien les illes aquelles de Sumatra, Java, Borneo, sempre tenia ja dins el cap tot allò, eren les selves i tal. Val, i ara, sobretot a Borneo, s'ha encarregat més d'un 70% de les selves que hi havia i sobretot és per oli de palma. Vull dir, està molt conscienciat ja perquè fa molt d'anys que a l'Amazònia està passant i tothom coneix el problema de l'Amazònia, però a l'illa de Borneo jo crec que està pitjor ara mateix que el que està passant.
La problemàtica de la tala d'arbres.
Sí, talen arbres i després sembren les palmeres de sol i de palma, però cada any o cada dos anys els han de tornar a repassar i cremar.
I m'imagino que això implica usar pesticides.
Sí, però sobretot és que se carreguen la selva. Jo convido els oients que ho mirin per internet, perquè hi ha un munt de marques que val la pena conèixer, que són les que s'estan carregant les selves de Borneo.
Avui som amb en Miquel Pons i na Catalina Pol en aquesta nova secció, aquest nou espai que hem posat en marxa a partir d'avui, en aquesta primera hora del programa, viatjant cada setmana en un lloc remot del món. Hem començat amb Malàisia i el que convido ara és en Miquel i en Catalina que se posin els auriculars, perquè què heu de dir? Que la ràdio no se pot... Aquí la ràdio se pot fer tot. Fins i tot ens podem, no només a través de la imaginació, sinó que literalment, amb els consells que ens donarà ara un blogger especialitzat en viatges, i amb un enllaç que donarem, que és el rincondecele.com, podrem viatjar literalment i veure-ho sobre el mapa. Ho dèiem en començar, dins d'aquesta secció de viatges, una altra petita secció sobre internet, sobre una persona que sap molt de viatges i sap molt de viatges a internet, José Miguel Redondo, Cele. Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muchos meses sin saber de ti, porque siempre te pillamos viajando.
La verdad que sí, esta vez nos ha costado coincidir, pero bueno, ya estamos aquí.
Pues lo hacemos en una ocasión bien señalada, porque ponemos en marcha esta nueva sección de 11 a 12 cada sábado de viaje, y hoy toca hablar de Malasia. No sé si lo estabas escuchando, pero hablamos hoy de Malasia, y yendo a tu blog, porque esta sección que pondremos en marcha contigo, que llamamos elrincondecele.com, que es tu blog de viajes, elrincondecele.com, hoy toca hablar de Malasia. Tú eres un viajero también muy interesado por los temas de naturaleza y por la biodiversidad, y Malasia, estamos descubriendo hoy, que es un sitio perfecto para aprender biodiversidad.
Bueno, sin duda. Simplemente decir la palabra Borneo nos incita a imaginar muchas aventuras y sobre todo a descubrir una isla con una biodiversidad tremenda, donde se pueden ver muchísimas especies animales, vegetales, donde hay centenares de especies de aves. La gente va para allá a ver las aves, aunque a mí me atraía mucho el tema de los primates y el saber que es uno de los pocos lugares del mundo, Borneo junto a Sumatra, en el que se ven todavía en libertad a los orangutanes.
¿Tuviste la oportunidad, Sele, de poder... Bueno, hemos visto, vemos en el blog, elrincondesele.com, algunas fotografías que entiendo que son tuyas.
Sí, sí, sí. En el blog siempre son... Siempre utilizo fotos que he hecho yo, y ya había estado unos años antes en Borneo, pero en la parte Indonesia, lo que se llama Kalimantan, viendo a los orangutanes en la reserva de Tanjung Puting. Y la verdad que la experiencia fue tan, tan bonita, tan cercana, que aprovechando el viaje no pude perderme la visita de Sepilok. Es un centro de rehabilitación en lo que los orangutanes viven en un estado de semilibertad. Allí está en claro peligro de extinción, todavía hay caza furtiva. Entonces allí les recuperan, y después desde ahí ellos ya se meten al bosque y ya no vuelven, ¿no? Están en un régimen, ya te digo, de semilibertad, pero sobre todo porque tienen dependencia aún de la comida que le proporciona el hombre. Entonces me fui para allí para verlo, para disfrutarlo, hacer fotografías de los orangutanes.
¿Y qué pasa, qué sientes cuando te quedas mirando a un orangután que tiene esta mirada que parece que dan ganas de cogerlo y apretarlo?
Mejor a un macho no se lo haga, porque te puede romper la espalda con un pequeño toque.
No, estoy pensando en estos reportajes que hemos visto en televisión de las crías.
Claro, las crías son muy simpáticas. Mira, lo que a mí me sucede y lo que le sucede a la gente cuando ve estos animales es que tienen gestos tan humanos, que no sé, nos enternecen. Es como si fueran... Es algo muy reconocible para nosotros, ¿no? Cuando ves un bebé orangután, es como ver un bebé que se abraza a su madre, que intenta aprender, que se cae, que hace gracietas, que se ríe. Entonces, eso siempre pues llama la atención. Y sobre todo, bueno, que es un animal que antes se extendía por buena parte de Asia, y que ahora, por culpa del furtivismo y por culpa de la plantación de las palmeras para hacer aceite, se está deforestando toda la zona, y son pocos los que quedan. Ya te digo que solo se pueden ver en dos islas, como son Borneo y Sumatra.
Están en peligro de extinción los orangutanes, has dicho, de Sepilok.
En este caso, yo estuve en lo que es la reserva de Sepilok.
De Sepilok, en el Borneo de Malasia.
Sí, pero se pueden ver también en pura libertad en otras zonas de Borneo. Yo, por ejemplo, me quedé con ganas de más, entonces me tomé un barco en el río Kinabatangan, que es algo así, es un símil, bueno, a lo que es el Amazonas de Borneo.
El Amazonas de Borneo.
Eso, suena bien, ¿verdad?
Muy bien, suena que ya mismo dan ganas de irse para allá. Y para terminar, Sele, ¿algún consejo a los viajeros, a los oyentes de IB3 Radio que nos están escuchando y tienen pensado tal vez viajar a Borneo o a Malasia?
Mira, sí, para llegar a esta parte hay que volar a Sandakan, y de Sandakan pues a menos de una hora está la reserva de Sepilok, y a dos horas apenas ya puedes tomar un barco en Kinabatangan y hacer un safari en el que no solo ves los orangutanes, sino ves muchos tipos de aves, ves los calaos, las aves, algunas que los llaman los calaos rinocerontes porque tienen un doble pico, y también ves a los simpáticos monos narigudos, que solo existen en esta isla y se caracterizan precisamente por lo que dice su nombre, ¿no? Por tener una gran nariz. Ellos los llaman holandeses, los hombres holandeses, porque holandeses. Tienen la piel rosita, y parece como que se estaban tostando, que les ha sentado mal el sol.
En esta sección del Rincón de Sele, para terminar, siempre, si te parece, yo te voy a proponer que me resumas Malasia o Borneo en 6 palabras. Pueden ser 7, o pueden ser 8, o pueden ser 5.
Bueno, en 6 palabras.
Difícil, ¿eh?
Pues,
una impresión.
Bueno, a ver, pues... Borneo es aventura, naturaleza e improvisación.
Perfecto.
Un lugar donde perderse.
Aventura, improvisación y naturaleza. Tres palabras que aquí en esta sección de viaje, de viatja, que empezamos hoy en IB3 Radio, nos gusta mucho. Gracias, Sele.
Muchas gracias a ti.
Elrincondesele.com. Els dissabtes d'11 a 12, anam de viatge.
Les eleccions són a prop. Si no hi seràs o per alguna altra raó, no pots anar a votar aquell dia, pots votar per correu. Sol·licita fins al 16 de juny la documentació necessària a qualsevol oficina de correus. La rebràs gratis al teu domicili. 26 de juny, eleccions generals. El correu pot acostar el teu vot. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Si te gusta viajar, ya no tienes excusa. Aprovecha las excursiones de un día de Balearia y Alcón Viajes para una escapada rápida a la isla vecina desde 20 euros por persona y trayecto. Y ahora también Formentera desde 28 euros por persona y trayecto. Y elige cuándo vuelves. Alcón Viajes y Balearia. No hay verano sin mar.
Perquè accedir a un habitatge ha de ser un dret i no un problema, el Pla de Lloguer Social t'ajuda a pagar el lloguer i incentiva els propietaris a llogar els habitatges buits. Pla de Lloguer Social, Cateva, el teu dret. Informa-te'n al 900 780 000 o a habitatge.cai.es. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Els dissabtes d'11 a 12, anam de viatge. I quan anem de viatge, què passa quan anem de viatge? Doncs que una de les coses sempre importants i que forma part del viatge, per cert, els oients, dir-vos que la cara d'en Miquel Pons i d'en Catalina Pol quan sentien en Cele xerrant és que no era de la felicitat, era unes, encara més a dalt de la felicitat. No sé quina és l'eslabó que puja per damunt de la felicitat. Doncs deia, una dels factors també molt importants quan viatges és la gastronomia, la cuina. Doncs cuina i gastronomia a Malàsia. Cuina a Malàisia amb Juan Antonio Fernández, professor de cuina de l'IES, Guillem Colom, Cases Noves, de Sóller. Hola.
Hola, bon dia. Tot un luxe avui estar aquí.
En Juanan, contents de que hagi acceptat aquest repte de parlar de cuines del món. Tu no has estat a Malàisia.
No, ja ho tinc apuntat a la gent. Ho he d'apuntar ara mateix que ho escoltava, dic, ahí hem d'anar.
Però parlem de la cuina de Malàisia i en Catalina i en Miquel poden opinar, dir, afegir qualsevol cosa, perquè ells han menjat cuina de Malàisia.
Pot dir només una coseta, sí, abans? La salutació normal a Malàisia, així que nosaltres deim bon dia, bones tardes, és Suda Makan. I això vol dir que ja has menjat.
Bueno, això reflecteix molt bé tota la filosofia.
Clar,
perquè jo crec...
Torna-ho a dir, és...
Suda Makan.
Suda Makan, Juanan.
Encara no he ido. Aquesta encimada per aquí darrere.
Ah, per cert, no ho hem dit. Aquí t'has d'imposar, Juanan, perquè si no jo xerraré de mil coses i no t'ha de... I s'acabarà, arribarem a les 12 i no haurem xerrat. donar les gràcies a l'Associació de Forners i Pastissers de Malàisia, no, de les Illes Balears, i al forn de, i a la pastisseria Can Canet, que mos ha dut una ensaïmada com cada dissabte que avui compartim entre els convidats.
Pues, com és de Miquel, que xerram ara de, fora de Serones, segons la gastronomia de Malàisia, està influenciada molt per el contacte amb altres cultures. De fet, hi ha diferents grups ètnics a Malàisia i tot això s'ha reflectit en el seu plat. El principal que se cuina a Malàisia es caracteritza per una abundant espècies, com la cuina asiàtica, sobretot xili i la llet de coco. I bàsicament la cuina oriental, quasi també podríem arribar a la cuina tailandesa, tota aquesta zona. El plat principal sempre sol ser l'arròs i va acompanyat en diferents bols, on hi ha les espècies, on hi ha les cans, on hi ha totes preparats. Fer un petit matís, que hi ha dos tipus d'arròs, principalment l'arròs de gra llarg, molt semblant en el basmati, vale? Molt aromàtic, i després un altre tipus de gra curt, japonès, que ha anat penetrant directament en influència de sushi, la cuina japonesa, xinesa, vale? Aquests dos tipus de arrossos. També molt important el tema dels fideus, bàsicament elaborats amb farines d'arròs. Alguns es presenten ja...
Vas menjar molts fideus, Catalina?
Molts. Molts. Més, sí, quasi més que arròs, és una cosa que em fan
sí,
més.
Sí, sí. Jo crec que nosaltres aquí no estem tan acostumats, però ja el dia a dia, si no s'arròs els fideus, és la base. Nosaltres aquí tenim tendència a acompanyar-ho tot amb pa, malgrat que aquestes bandes solen fer pa quasi sempre sense llevat, encara que el pa més europeu s'està imposant, però quasi sempre és arròs o fideus,
doncs,
i ses guarnicions.
Ja que fem arròs, que és la recepta que pengem al Facebook, fem un arròs biryani, què és això?
Biryani.
Biryani.
Bueno, això és un arròs, precisament d'aquest curs, vaig fer un curs de cuina a Soia, amb un company cuiner, Sergi Magual, del restaurant Basmati d'aquí de Palma, i em va fer un arròs biryani, que és un cuinat d'arròs, que en aquest cas se sol fer a les festes, a les noces, en els batejos, a les trobades.
És un arròs de luxe, diguéssim, de festa.
És un arròs festiu. Característiques d'aquesta cuina que nosaltres mos perdem és en la aromatització i els condiments. Nosaltres a la cuina europea, espanyola, no sortim d'una desena d'espècies. En canvi, la cuina asiàtica se caracteritza per una quantitat d'espècies. Crec que a la recepta que m'ho va fer Sergi Magual hi havia una vintena d'espècies, i el plat estava redó.
Sergi Magual és un xef.
És el xef del restaurant Basmati de Calle Caro Palma, que m'ho va fer un curset de cuina asiàtica, i m'ho va fer aquest arròs. Com ho feim? El primer de tot és que empleen una mantequilla clarificada, que es diu mantequilla Gli, que és una mantequilla que no té aigua, simplement es greix. I després empleen espècies: gingebre, all, llavors de cardamom, espècies de canyella, fulles de llorer, all. En tot això fan una mescla, semblant un curri, un combinat d'espècies. Agafen el pollastre, el posen en el foc, agafen la mantequilla i la posen en el foc, i a dins hi posen sall, hi posen gingebre, hi posen les espècies, i sofregeixen les espècies. Això nosaltres tampoc ho fem. Nosaltres condimentem en el final, ells potencien el sabor sofregint les espècies. Això sí, a foc fluixot. Després hi afegeixen la ceba, dues o tres cebes per ració, i això sense deixar de remenar. Una vegada que han afegit ceba, afegeixen el pollastre, i tot això comen a foc fluix. Jo vos ho juro, que jo el vaig cuinar, jo deia, això sí que cremarà, perquè no tenia apenas aigua, era un confitat, i no se va cremar. Jo com a cuiner, jo el meia de llavor, si li cremarà, i no, en el seu punt de cocció, a foc molt, molt, molt fluixet. Igual va estar jo què sé, 20 minuts aquell pollastre que ho veia en les espècies.
Sona bé, tot això.
Era boníssim, boníssim, boníssim.
Not l'olor i tot.
En el final, què va fer? Va fer una mescla de farina de ciurons, crec que era, mesclada amb una miqueta d'aigua, va fer com una espècie de tempura. Ahir va passar uns espàrecs, passat per la tempura, i es va fregir de guarnició en l'arròs. Hi havia un bol gros en l'arròs, que anava amassat amb el pollastre, i els espàrecs per damunt. Una recepta senzilla,
bona Catalina.
I molt olorosa, la veritat que sí.
Miquel,
vam disfrutar.
Vau disfrutar? Amb la cuina?
Sí, molt, molt.
Molt. A més, nosaltres, hi ha dues èpoques que per viatjar gastronòmicament a Malàcia, i una d'elles és el Ramadan. I nosaltres hi vam anar estem de Ramadan i allà la majoria, que és musulmana, no cuina, i després, quan tomba el sal, venen menjars fets, però que són...
Catalina, Miquel, us demano per acabar el mateix que li he demanat a en Cele. Amb quantes paraules podem resumir l'experiència a Malàcia?
No, costa a mi resumir amb un parell de paraules.
Sensacions.
Sensacions de contrast, de natura i...
Sobretot molt de contrast. I jo, sobretot, convido la gent que s'animi i viatgi.
Que s'animi i viatgi, perquè vosaltres porteu el viatge a la sang, se nota.
Sí, se nota
en les vostres cares. Catalina Pol, Miquel Pons, Juan Antonio Fernández, avui hem posat en marxa, avui ens hem posat a caminar, diguéssim, Juan Antonio.
Pues m'ha agradat molt l'experiència.
La setmana que ve, més.
Si me permets, un minutet.
No, són les 12.
Va, aquí.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.